Bon dia, benvinguts en una nova edició d'aquesta Hora del Vermut, l'hora de tertúlia, aquests, més que hora, aquests 50 minuts de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Falset en aquest dissabte 19 de març, pel que hem de començar felicitant els Joseps que ens estiguin escoltant a l'altra banda, en el dia del seu sant a la capital del Priorat, un dia gris, molt d'hivern, tot i que estem a el tomba de la cantonada de la primavera, que si no tinc mal entès comença demà. La veritat és que l'hivern pega l'última fuetada amb aquest dia plujós i una miqueta fred, com us diem, aquí a Falset. M'acompanyen als estudis de Ràdio Falset el Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia tingueu.
I a l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Per comentar aquesta actualitat de la nostra comarca, avui centrada, com sentíem fa uns moments, a l'informatiu, en aquesta visita del passat diumenge. Ja m'agrada a mi que els consellers treballin en diumenge, que voleu que us digui, és una cosa que em fa certa gràcia, acostumats a treballar de dilluns a divendres, que et vinguin un diumenge, doncs ja està bé. El moment ho requereix i la seva visita va ser força profitosa perquè va tindre dos reunions a la seu del Parc Natural de la Serra de Montsant, la primera amb els alcaldes de la Mancomunitat del Parc, una reunió en què els alcaldes li van demanar, com no, que es retornés a la plantilla necessària per tal de poder tirar endavant l'activitat del parc, la que hi ha ara, diguéssim, que és de mínims, i el que es demana és que es torni a la de fa alguns anys. I la veritat és que seria interessant, i el mateix conseller ho afirmava, que, i també ho recordàvem en l'informatiu, que segons un estudi de l'obra social de la Caixa, el Parc Natural del Montsant és el que en percentatge aporta més a l'economia de la comarca. Amb aquests arguments veurem si passa, i per això ja els demano als tertulians aquí presents que em facin una valoració d'aquesta primera reunió. I entrarem a la segona i l'altre argument que va deixar la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, però primer centrant-nos en el Montsant i en el parc de la nostra comarca, m'agradaria que em valoréssiu el fet d'aquestes promeses que va deixar el conseller d'intentar tornar a dotar el parc del personal necessari.
Bueno, considero que és molt necessari recuperar la gent que hem perdut, la brigada del Parc Natural, tota la gent que es van perdre en el lloc de treball. Van veure que els mínims que van quedar eren molt sota mínims i que no es podia mantenir l'activitat del parc, ni l'activitat ni la limpieza. Per tant, aviam si és veritat que això es compleix i serà una gran notícia que ens tornin la gent que han perdut. Perquè se notava molt, quan hi havia els treballadors anteriors al Parc Natural, se notava moltíssim.
A veure, jo penso que és vital, perquè a més l'estudi que tu feia referència abans ja ho diu, vull dir, l'activitat lligada amb el parc està creixent, a més, hi hagi personal o no hi hagi personal, està creixent, i aporta un rendiment indirecte a molts establiments i a molts serveis dintre de la comarca, que per això aporta valor afegit. Per tant, allò que funciona, la veritat és que ho has de mimar i ho has de potenciar, i per tant, no més personal o tornar al personal que teníem abans, sinó que fins i tot es tindria que pensar en clau una mica de dir de donar-li un impuls a la millora, a la promoció del propi parc, no pas perquè es tingui que massificar tota la comarca, sinó perquè es pugui gestionar bé doncs, totes aquestes visites que reben. El tema del parc forma part de l'estratègia de la comarca i avui això és indiscutible, per tant, d'això n'han de ser conscients el conseller i el propi departament, i aquí a la comarca hauríem de fer pues, la pressió necessària des de tots els àmbits, no per recuperar, perquè ara
la primera passa és recuperar el que vam perdre.
Jo diria per aportar iniciatives que millorin, recuperant el que teníem abans, evidentment, però fins i tot anant a més. Jo penso que estem a un punt que com a comarca hem de ser suficientment deixeu-m'ho dir, perspicaços perquè puguem anar més.
Home, s'espera que la Carta Europea de Turisme Sostenible, que precisament han potenciat des del parc, però que marca tota la comarca, porti aquest impuls extra que entenem faltarà el personal necessari per acabar de que el parc sigui realment aquest motor de l'aplicació de la Carta Europea del Turisme Sostenible, perquè una cosa és que te la atorguin i l'altra és que la posis a la pràctica. S'han fet molts treballs, però esperem, ens den dins d'aquest primer trimestre, mig any, que veiem alguna cosa més. L'altre gran, no va ser un anunci, va ser un comentari respecte a la reunió que va tindre el mateix Josep Rull amb l'alcalde i el president del Consell Comarcal de la nostra comarca, acompanyat dels alcaldes de Móra d'Ebre i de Gandesa, i també del president comarcal de la Terra Alta, que és el mateix que l'alcalde de Gandesa, i la presidenta del Consell Comarcal Riberenc, la Gemma Carim, per tal de fer front a Madrid perquè es tiri endavant un pla d'accions que ja estava previst del 2014 al 2016 i que de moment doncs, no s'ha fet gairebé res. Es demanen
res, no s'ha fet res.
Més diners i no arriben aquestes inversions tan importants per a aquestes tres comarques. És que no és una ciutat, estem parlant de tres comarques que necessiten i que és molt important, potser no com altres, no, altres anys i altres dècades, m'atreviria a dir, però que el tren juga un paper molt important. Què hem de fer, què hem d'esperar? Perquè el Rull deia, sí, farem pressió, però és que, i si no fa efecte, què més hem de fer?
A mi, nosaltres, al fin i al cap, el que demanem són mínims, vull dir, no estem demanant una carretera, la carretera nacional de quatre carrils, estem demanant que la decentin, que arreglin l'asfalt i que estiguin en condicions per circular, perquè els dichosos cartells de ferm en mal estat, no passeu de 80, ja porten 5 anys ficats, i a més a més és una carretera nacional, vull dir, és que no estem demanant res que no ens pertoqui. I és que a més a més estem parlant ja de tema de seguretat, estem parlant també d'una via molt utilitzada en cas d'urgències, que tenim l'Hospital de Móra, i a més que connecta les tres comarques. I això és importantíssim, el que passa que aquests oïdos sordos que ens han fet a Madrid durant aquests 5 anys és que ja és increïble, no estem demanant una autovia, estem demanant que la carretera nacional s'arregli d'una vegada.
És curiós perquè els dos temes una mica que hem tractat fins ara, els dos són estratègics, no? Són estratègics i en aquest moment de canvi, que és molt gran, també és cert que potser les coses les hem de fer d'una altra manera o aconseguir-les d'una altra manera. Potser d'alguna manera pensem que les coses es aconsegueixen més o menys com sempre s'han aconseguit, i potser el tema és que es tindrà que canviar d'estratègia. Evidentment, els alcaldes, consells comarcals, etc., el que els hi toca és fer pressió entre administracions per poder arreglar, per dir-ho d'alguna manera, tant la xarxa viària com la xarxa de ferrocarril, però per mi la pregunta és, si han passat 5 anys, vols dir que no en poden passar 5 anys més?
Oh, i tant, aquest és el problema. Això és el que ens fa por la gent d'aquí.
Clar, llavors jo aquí és on te dic, potser haurem d'assumir que les coses s'han de fer d'una manera diferent.
El problema és que és de Foment, això.
No.
És de Madrid, sí que és el problema és aquest, el problema de fons és aquest. Si estiguéssim a Guadalajara estaria feta.
Senyors, els recordo que a les 12 han començat tres talls simultanis a la N340, una a l'alçada de Comarruga, a la rotonda entre l'AP7 i la C32, promoguda pels municipis del Pacte de Berà, una altra al Perelló, a la nova rotonda a l'alçada de la N340, i també en aquesta mateixa via, en aquest cas a l'accés al nucli de les cases d'Alcanar, també els veïns s'han unit sota el mateix lema. Tots els tres porten el mateix lema, prou morts, prou peatges, per reclamar la gratuïtat de l'autopista P7 als trams on no existeix l'autovia A7. Jo crec, Miquel, que aquests veïns de tres municipis, un situat a la demarcació de Tarragona, els altres dos a les Terres de l'Ebre, s'han unit i s'han posat d'acord davant del fet que, tot i la pressió de les administracions, això no tirava endavant. Caldrà que arribem aquí? Caldrà que tallem la Nacional 420?
Jo,
és el que deia ell, que haurem de canviar d'actitud, haurem de canviar de manera de fer. Si aquesta és una, doncs potser sí que haurem de fer.
Perquè no tan sols és els veïns, que evidentment són molt perjudicats. Però és que aquí també estem parlant de que unes bones infraestructures o no van directament relacionades doncs, amb el desenvolupament econòmic d'unes comarques que ja estan, en certa manera, fent un sobreesforç per tirar endavant i que, per tant, si no els acompanyen aquells que gestionen els diners de tots, doncs, això és impossible. Jo torno a dir, quan dic que potser es tindrà de fer una altra manera, evidentment no és una crida a la manifestació ni als talls ni tal, sinó de canviar una miqueta d'estratègia i a vegades, no ho sé, doncs potser es tindrà que fer més públic tot això. Vull dir, i no precisament en les nostres comarques, que ja ho sabem, que ens estem queixant d'això. Potser
home, els diaris, déu-n'hi-do, les notícies de les reunions dels alcaldes de Falset, Gandesa i Mora i les reivindicacions d'aquesta carretera des de fa anys. El diari de Tarragona i La Vanguardia ho he llegit moltíssimes vegades, jo, aquesta reivindicació, que se n'hi ha al cap. És que estem demanant una carretera nacional digna, no estem demanant una carretera comarcal. És que...
Ja. Bueno, els comarcals és una entreguerra que
és una entreguerra, no?
una entreguerra perquè
però tenim, imagina, si tenim la, la comarca, si tenim la nacional com la que tenim, com vols que parlem de comarcals?
Mm-hmm. Sí, està clar. Està clar. I que...
A les comarcals, des de la Diputació, diuen que hi ha un projecte, ha realitzat diversos anys amb dos vies marcades en vermell, com són l'accés des de Escaladell fins a la Morera del Montsant i l'altre, els Guiamets, l'enllaç entre el nucli dels Guiamets i la Nacional 420 de cara al mes vinent esperem que puguem parlar amb el president de la Diputació de Tarragona.
Però el que projecta la Diputació més o menys se fa sempre amb una mica de retard és molt més fiable la Diputació que Foment. Almenys en quant a obres interiors nostres, la Diputació més o menys ha anat complint. Sempre hi ha hagut coses que no els ha fet, però...
Són inversions més petites, també.
Sí,
més
però estem parlant d'una Diputació, estem parlant de Foment. Vull dir, clar, cadascú té el seu pressupost. I l'altre dia l'Anna Pastor estaven anunciant el corredor mediterrani del centre cap al sud. Dic, bueno, i tornem a ser, aquesta dona... No, tot el que els hi sona a català no els interessa, tu.
Bueno, si fos català, però és que el corredor del Mediterrani és que
el seu nom, és tot el Mediterrani.
No m'ho diu. Catalunya, València, Múrcia i si m'apures...
I part d'Andalusia, sí, però bueno, el corredor mediterral que sembla que el que hagi de afavorir més és a Catalunya. I si no...
Jo trobo que aquesta perspectiva, des de la perspectiva catalana, d'acord, però és que si obris una mica el focus i veus el traçat, dius és que... Algú més, i fins i tot, jo aniria una miqueta més enllà i diria, no només les que hem dit, les que toquen precisament, les que tenen costa al Mediterrani, sinó les veïnes d'interior també crec que se'n poden beneficiar perquè la xarxa interior sí que està ben planificada. I
València i Catalunya fa molts anys que ho està demanant, això.
Sí.
Però en canvi Múrcia...
també, Miquel. Recordo alguna reunió fa alguns anys que estava, i Andalusia, fins i tot crec que hi havia el representant d'Andalusia. Parlo de memòria, em puc equivocar, però el de Múrcia sí que ho tinc bastant... una reunió sí que hi ha hagut.
El corredor del Mediterrani és una reivindicació històrica perquè és que cau pel seu propi pes, que una bona xarxa connectada cap al centre Europa o cap a Europa afavoriria pues, un desenvolupament econòmic.
Però en aquest país, com que les coses es van començar a fer molt malament, ja des de l'època del Felipe González, que el primer AVE va ser Madrid-Sevilla, diràs tu, per l'amor de Déu, el primer AVE hauria d'haver sigut Madrid-Barcelona, no?
Se pot defensar fins a cert punt perquè hi havia l'Expo.
Puc riure?
Un fet
puc riure?
Puntual.
Una Expo riure, que havia de durar un mes?
Va durar alguna cosa més?
No, però si pensem en clau, per exemple, dels ports, el desenvolupament dels ports situats cap a la punta, allà on s'acaba el Mediterrani, l'Andalusia, tenen una interconnexió cap a tot el que és el tràfic una mica que ve de l'Atlàntic, brutal. És que podria, per una comunitat com és Andalusia, podria representar un desenvolupament important.
Importantíssim. Nosaltres, i un volum de costos molt menor.
Nosaltres, igual que passa amb el País Valencià I d'una altra manera, la comunitat de Múrcia, una mica amb el tema agrari o agroalimentari, el que passa és que t'espaviles com pots. O sigui, una de les dades increïbles és que Catalunya, del 2000 cap aquí, ha doblat les exportacions. Ara, si tinguéssim totes aquestes infraestructures, les inversions estrangeres per poder facilitar aquesta exportació cap a fora es multiplicarien per no sé quan, i per tant la capacitat exportadora seria molt gran.
A mi em va sorprendre, crec que és de començaments d'aquesta setmana o finals de l'altra, no ho puc situar, una notícia que va sortir al Financial Times, bueno, que Catalunya se'n va fer molt ressò, respecte al fet de que Catalunya era una de les millors zones o la millor zona del sud d'Europa per invertir.
Sí, sí.
Clar, dius,
sí, sí.
Amb totes les infraestructures més o menys deficitàries que tenim, i damunt surt això. Vull mirar aquesta Setmana Santa, aprofitaré per mirar només
no,
un profunditat. Què diu i per què ho diu? Perquè és que em va sorprendre força.
A veure, la notícia que va sortir al Financial Times. Exacte. era en certa manera una comparativa sobre la situació a l'hora de plantejar-te una inversió, de crear el teu centre de treball al sud d'Europa. És veritat que en aquest moment, per diferents raons, analitzes tot el sud d'Europa i a cada lloc pues, veus els coixos i els cegos, que diu aquell, no? Catalunya, què passa? A veure, portem molts anys queixant-nos de determinades coses que considerem estratègiques, però analitzem també una miqueta com tenim la xarxa viària i la rapidesa
no,
en què et mous. Vull dir que hi ha una sèrie de coses
coixos,
que
estem coixos, sí.
Estem coixos, però també
avancem. A part d'anar coixos, hem avançat molt.
Avancem. També és cert que a vegades des de allà a la Maceta, no?, ens diuen, escolta, sou una mica com els ploraners, no? Vinga, vinga a plorar i vinga a plorar. Però, home, Catalunya, en certa manera, té... També tinguem en compte una altra cosa. Aquesta crisi immobiliària ha generat una situació als polígons i amb una quantitat de sòl industrial que està en aquest moment esperant ser ocupat, on les possibilitats per a les empreses que volen invertir és que és uns preus, vaja, amb unes inversions, amb uns costos, millor dit, doncs molt baixos. Ara, per contra, tenim el propi article es fa ressò d'un parell de temes que crec que són importants. Una, l'animalada del cost energètic que estem pagant aquí. Sí. Això també li dius, sí, però en compte tenen una mica aquest problema. I l'altre tema que sembla que es feia una miqueta ressò eren tots aquests temes més de tramitació administrativa, que encara s'estan fent esforços amb la finestreta única, però encara ens queda. A vegades, segons quin ajuntament estàs o quina àrea estàs i tal, a vegades hi ha més problemes o menys problemes, no? Però bueno.
Bueno, doncs imagina, si el que estem parlant del corredor mediterrani està com està, ja veurem el que passarà amb la nostra estimada carretera nacional.
Els cartells, Miquel, crec que els veurem. Si no hi ha un canvi radical en la política del Ministeri de Foment, els cartells de velocitat a 80 per fer
encara
mal estat,
encara els veurem més.
Una temporada més.
Jo, de totes maneres, perdoneu que us digui, el primer que cal perquè ens arreglin la carretera és que hi hagi un govern a Madrid, perquè si no, us asseguro...
Clar, això és indiscutible, això.
Si cas,
però em sembla que estaràs com a mínim 9 mesos a veure un govern
a Madrid. Si cas, senyors, aquest tema ja tornem després. Primer tornem a la nostra comarca perquè estem a punt d'entrar la Setmana Santa i al començar aquesta hora del vermut parlàvem de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Estem arribant en un dels moments, una setmana de turisme, en què el turisme és el protagonista de bona part de les notícies i de l'actualitat, també a la nostra comarca, i aquí sí, Enric, et demanaria que et posessis la jaqueta de president del Priorat en el Turisme i ens diguessis si teniu alguna perspectiva de veure què pot passar aquesta Setmana Santa als establiments de la nostra comarca.
Pues res, la veritat és que la Setmana Santa l'afrontem en principi amb bones dades. Amb els datos que hem pogut tenir aquesta setmana passada, veiem que l'ocupació serà quasi bé total a la comarca.
La setmana passada vaig llegir un article que actualment estàvem un 90%.
Sí,
o sigui,
sí.
Parlo d'una setmana enrere.
Uh-huh. La setmana passada, amb les dades que disposàvem, ja vam una mica llançar aquest número del 90%. Ahir, diversos mitjans de comunicació ens ho van preguntar, dir que estem al 100% i que tenim el cartell de complet, això és una cosa que mai ho podem dir, perquè ens consta doncs, no, que hi ha alguna bueno, d'allò, però, vaja,
però va per aquí el camí.
El tema va per aquí, però una cosa és l'ocupació, llocs per dormir i tal. L'altre factor que nosaltres tenim en compte ja no és tan sols els llocs on es pot dormir, que això és important, evidentment, perquè la gent es mantingui aquí, sinó que veiem que les estades són 2-3 dies, per entendre'ns d'alguna manera, i que la gent busca totes aquelles altres ofertes, visites, tastos, etc. I això sí que comença a marcar una tendència diferent. Perquè una cosa és que vingui una persona a dormir, després no saps si tomba per aquí o tomba per allà, però també els restaurants i algú que és una mica... Les altes activitats de serveis també ens estan dient doncs, que hi ha una demanda més important o dels propis tastos en els cellers. I això és important.
Bueno, veurem com va, si el temps acompanya, perquè avui la cosa...
No, diuen que sí, que ara Setmana Santa sí. El temps millorarà molt.
És passar aquests 2 dies.
Però bueno, també tenim l'experiència de les Setmanes Santes passades, que també el priorat ha sigut molt bo. Mm-hmm. Jo no estic al negoci... com Enric, però bueno, vaig llegint els articles, vaig parlant amb gent i va ser força bo. Mm-hmm. Però sí, en quant sí. A tot, no només ocupació, sinó a restaurants, a visites guiades, a visites a bodegues, a excursionisme al Montsant, vull dir...
A veure, hi ha un tipus de visitant que va creixent, que és aquest turisme molt vinculat al fet esportiu, al fet... el fet del muntanyisme, el fet de l'excursionisme, del senderisme i el paisatge en general, que al final és el valor més preuat que tenim aquí, no? I per altra banda, quan ens apegues a aquestes èpoques, diguem-ne, de vacances, creix el turisme familiar, I, sense deixar de banda aquest turisme especialitzat, que evidentment el tenim sempre, molt vinculat al món del vi i a l'oli, que és, vaja, fidel al Priorat i a la comarca en general, però sense tenir en compte estacions, no? Per tant, quan es dona la combinació dels dos factors, aquí creix i anem a ocupacions molt grans. Si tenim en compte que l'oferta també en els últims 5 anys ha crescut molt al Priorat, doncs, bueno, un senyal de que encara tenim capacitat per atendre tot aquest visitant que ve, no?
Tenim bona salut i ho hem d'aprofitar.
Sí, ser cuidadosos i no baixar la qualitat i...
No, això no, això sí que no.
Perquè aquí sí que ho pagaríem molt car. O sigui, si entréssim... Priorat és un nom molt vinculat a la qualitat dels seus vins, a l'experiència pròpiament enoturística.
I per tant,
I el paisatge, per descomptat. I per tant, aquí, el gran repte que tenim... és que la gent, quan ens ve a visitar la comarca, sigui atesa dintre d'aquest concepte, que ell ve aquí amb un concepte de qualitat molt alt, no?
Bueno, suposo que vosaltres esteu ficats en el món rural i l'enoturisme i tot això. Jo no sé si ho dic acertadament o no, però el que trobo una mica a faltar potser és quan el senderisme, els establiments, ja hi teniu més... És que saps el que me trobo? Que molta gent me'ls envien a mi perquè saben que sóc senderista. I, escolta, és que he d'anar amb els nens aquí. I puc anar amb els nens aquí? Quan rato estaré? Què tal i què qual? I bueno, els més o menys els aconsello. Bueno, esteu acostumats a... Quina edat tenen els nens, no? No, té 7 anys, però camina molt. Doncs vale, sí que ho pots fer i tal. Això personalment ho trobo una mica a faltar. Que potser sí que està tot ben publicat i tot, ho ignoro, per això te faig aquesta pregunta, perquè me trobo que... Ves a veure el Miquel, que ell t'ho explicarà, no?
A veure, el tema és que des dels propis establiments, des dels propis restaurants, etc, es pugui oferir una informació, no? Tinguem en compte que, a més, tenim... No,
però me refereixo a una cosa ja escrita, sí, i sí. Més o menys, per menys ara, que digui ja. Distàncies, que digui rutes...
Sí, sí, l'oficina de turisme disposa d'un material...
Sí, bueno, això ja ho sé, l'oficina de turisme, sí, clar.
I la veritat és que, amb aquest tipus de coses, abans d'aconsellar amb una persona... fica't en aquest camí o en l'altre i tal. És
jo ho dic
mica...
com a complement a l'oficina de turisme. Sí. El senderisme ja és tot, hi ha tota la informació, això ja ho sé.
A veure, la veritat és que quan et demanen coses molt... Escolta, que busco una ruta, si no ets un coneixedor, perquè tu ets un practicant i més o menys d'allò, La veritat és que sempre intentes donar-los la informació per escrit, però que a la vegada ho confirmin una mica l'oficina de turisme. Ja. Sobretot per coses... A veure, veus famílies, veus canalla petita, clar, aquí has d'anar jugant sempre de dir, a veure, que no els fiquis en un lloc...
No, això t'ho dic com un exemple, perquè jo, per exemple, també m'agrada moltíssim la comarca del Matarranya, m'encanta, i les vegades que he estat allà en restaurants tenen uns tríptics que diuen què fer a la comarca del Matarranya? I, home, no tenen... Però potser tenen 15 sortides, i d'aquestes 15 n'hi ha 10 de familiars i 5 més perfils, i te diuen la durada, el temps, te diuen la dificultat, alta, mitjana, baixa...
Sí, una
això,
informació.
A tots els restaurants ho tenen, això.
Sí, sí.
I m'hi va agradar molt. Dic,
a veure, aquí què ha passat? Quan et pregunten els cellers visitables, tots tenim el material i donem aquella informació i més o menys d'això. Visites guiades teatralitzades, que si Siurana, que si la cooperativa, que si la jueva, que si això, que si aquí, que si allà. Comença. Cellers visitables que, a més, tenen amb un públic adreçat als xiquets, no?
Però això ho heu de dir de viva veu o no?
No, està documentat. Està documentat. A més, disposem d'una guia, per exemple...
Que ho pugui prendre la gent per escrit.
Sí, per Priorat Enoturisme. Ara, precisament, es presentarà justament amb el tema de la Fira del Vi, dels suecs, etc, tots aquests reptes que tenim per davant, bueno, un nou planell, una nova guia, però és que a part hi ha tot el material de...
No sé, tots aquests comentaris els faig perquè veig que el Priorat cada vegada és més conegut a nivell d'europeu, sobretot, cada vegada tenim més visites, la gent li agrada molt la qualitat que hi ha, la tranquil·litat de l'entorn, el paisatge, el vi, l'oli, és una comarca molt apreciada, i per això preguntava que això hem d'aprofitar, vull dir, com més progressionem, millor.
El que passa que, Miquel, deixa'm dir-te una cosa que també hem constatat, que és, de cada 10 visitants, cada cop més, com a mínim 8 dels 10, quan arriben al Priorat ja venen amb la ruta feta. S'han mirat les rutes.
Perfecte.
El propi Priorat Enoturisme ho fomentem, això, una mica, perquè si mireu la nostra pàgina web ja els hi estem llançant propostes de dir, en un cap de setmana, en 3 dies, pots fer això aquí i allà, no sé què, no sé què.
Precisament això és el que estic preguntant, si tot això s'està fent, i em sembla perfecte.
Fins a l'extrem, que et diré, Miquel, i costa de reconèixer-ho a vegades això, que alguns dels visitants que he tingut a casa m'han ensenyat fins i tot coses que jo desconeixia, perquè sobretot amb temes de bicicletes i tal i qual,
clar.
La veritat és que porten una d'informació i saben on t'han d'anar.
Les rutes de BTT, sí.
Sí, vull dir, al·lucinant. Vull dir que hi ha molta informació i la gent acostuma a preparar-s'ho molt bé, això.
Bueno, perfecte. Perquè, clar, és que el que dèiem abans, sí, l'oficina de turisme, però l'oficina de turisme és a Falset només. Si tu vas, estàs visitant Gratallops o estàs visitant Torroja, clar, si no trobes aquests tríptics en un restaurant, clar, llavors ja és...
El turisme que demana més consell, evidentment tots demanen consell, però sobretot aquest tipus de turisme familiar que et ve a passar, doncs, ara Setmana Santa i tal, evidentment que et demana propostes, i aquí sí que intentes estar una mica al dia segons les edats que veus dels nanos que porten, o si són tots grans, o si hi ha events, vull dir, veure, avui mateix tenim el Lacs amb Busto, doncs és algo que a tota la gent que ens ha arribat avui doncs li hem d'anar dient, perquè també és una oferta, sobretot si és per fill jove i no tan jove, perquè al final...
Permeteu-me que es tracta d'aprofitar al màxim el Priorat.
Permeteu-me que porti un nou element damunt de la taula, encara vinculat al turisme. Aquest vespre es celebra l'absis del Castell del Vi, un acte força interessant. N'hem vingut parlant i n'hem anat informant aquí la sintonia de Ràdio Falset, que és el fet de que comença oficialment l'any en què el Priorat, la Deo Priorat i la Deo Montsant, conjuntament, les dues juntes, rebran el títol de regió vitivinícola pel Club de Vins Escandinau Montscan Carnà. I aquest vespre es fa l'acte, diguéssim, oficial de que comença aquest any. M'agradaria demanar-los als tertulians què els sembla aquesta notícia a priori força important, ja que el mercat de vins escandinau, o sigui el de Suècia, Noruega, Dinamarca, és un mercat molt difícil i que és molt interessant que precisament siguin les regions les denominacions d'origen de la nostra comarca, les que hagin sigut elegides per aquest any.
A veure, Jordi, jo aquí sí que et responc una mica, torno a respondre't una mica com a president de Priorat Enoturisme, en el sentit següent, és dir, és un club molt gran de gent i el fet que ens hagin triat una mica com a regió ens dona una oportunitat durant un any de rebre visites, precisament el que dèiem ara molt. I a veure, jo veurem després les expectatives, a priori són importants i avui doncs inaugurem una miqueta aquest any, però jo valoraria una cosa prèvia i és quan has d'afrontar grans reptes una miqueta així a priori, després veurem en què es tradueix, la veritat és que o estàs preparat i les coses estan ben fetes o allò que podia ser tan bo fins i tot se pot girar en contra. En aquest sentit, dir-vos que des de Priorat Enoturisme l'estratègia i el que es va comprometre a fer dintre d'aquestes reunions preparatòries era precisament una mica que fóssim capaços d'acollir, tota aquesta gent que pugui vindre darrere d'aquest club. I en aquest sentit nosaltres, la veritat és que arribem a la data d'avui amb els deures fets, no? Nosaltres el que preteníem era que tots els serveis que es poguessin oferir doncs quedessin lligats a través de l'associació, això s'ha pogut fer. Priorat Enoturisme ha introduït els serveis de trànsit, de transport, els comerços especialitzats en vi, per tant tots els serveis que puguem oferir a tota aquesta gent. I després una altra cosa important, que era un compromís que vam adquirir com a Priorat Enoturisme i que s'ha complert, que és que a la pàgina web dels propis suecs doncs hi ha una mini-site que permet linkar directament amb tots els nostres associats i amb tots els nostres paquets turístics i amb tota l'oferta que hi ha a la comarca. És a dir, s'ha fet en suec, per tant, ja hi ha aquesta. Avui començarem. Home, jo diria, si tenen 24.000 socis d'entrada pels vins del Priorat i Montsant, evidentment, és una oportunitat de donar-se a conèixer amb un mercat que, com deia el Jordi, és complicat, no? Ara, a partir d'aquí, la veritat és que jo valoro més que haguem sigut capaços de fer els deures i estar preparats, perquè això costa molt, encara que no es vegi, i estar preparats oferint una qualitat i podent ser agència com ho som des de Priorat Enoturisme perquè la gent pugui agafar els paquets, etc etc. I a partir d'ara, doncs, que la sort ens acompanyi a tota la comarca i que puguem treure'n el màxim de rendiment, no?
Per mi és molt bona notícia, el que passa que jo ignoro una mica aquests països del nord, no? Noruega, Suècia, Dinamarca, si... perquè clar, això són països que culturalment són cervesers, no? Llavors, el vi, els agrada que deixen el vi? Beuen vi? Sí?
Tenim informacions que apunten que el tast de professionals que d'anteriors edicions de la Fira del Vi hi havia presència precisament de membres del club de Munts Can Calmar.
No, faig la pregunta, encara, però aprofitant que hi ha aquí
que
al costat.
No arribaven a la mitja dotzena en les dos, repeteixo, dos o tres edicions anteriors del tast professional de la Fira del Vi, però que ja és força curiós que en una cita tan concreta arribessin aquestes peticions i que vinguessin realment en aquest tast de les deos priratines.
Molt bé, perfecte.
Veurem, doncs, com
va. Tenim un altre mercat obert.
Sí. Sí,
a veure com va i a veure com...
Ho tenim obert.
Com tanquem
la... Ara és qüestió nostra d'aprofundir-ho més.
L'Enric parlava de la tasca feta. La veritat és que aquest anunci, que avui diguéssim es consolida aquest vespre, ha significat que parlessin tant des del territori com també sabem la participació directa del Departament d'Agricultura, de l'INCAVI. O sigui, hi ha hagut un treball...
Previ important. Previ, de preparar-se.
Jo m'atreveria a dir que molt important. No ha estat allò, com sempre parlem de diners, abans parlem d'infraestructures, no? el que costa, no sé què. No estem parlant d'inversions econòmiques, però és una inversió de temps que jo crec que també s'ha de tenir en compte.
No, hi ha una implicació de tots els agents, de manera que tothom doncs fes els deures i d'alguna manera doncs es posés en predisposició doncs, d'oferir aquesta qualitat una mica en què ens han reconegut, no?
Aquest acte que es fa avui al Castell, el Castell. En quina hora?
6:15.
Dos quarts de 6. I és públic o no?
Pues ara no ho sé, imagino.
Vam rebre convocatòria a l'emissora, en cap cas de que no només hi havia mitjans o...
Bueno, però pots rebre convocatòria com a mitjà de comunicació, sí, però no com a públic en general.
No era el cas, era un anunci al públic en general.
Vale. Pues a 6:45.
6:45, de 6.
De 6?
Bueno. I d'això. Bueno, és obrir aquest any i veure que sabem que està tot preparat i que tothom ha fet els deures i ara, a partir d'aquí, pues, que siguem capaços de veure uns resultats. Independentment de resultats, jo penso que és una experiència bona perquè per primer cop s'afronta d'una manera diferent grans projectes o esdeveniments que poden implicar que vingui gent i això és important.
Canviant de qüestió i tornant a la nostra comarca, es va presentar el nazi de Siurana a Falset. La setmana passada s'havia presentat a Cornudella del Montsant. Ara hem pogut sentir el Toni Nensans, però Miquel, tu que hi vas ser tot l'acte, sí que et demanaria que fessis una mica de crònica de com va anar aquesta presentació, que pel que sí que vam poder veure, perquè vam estar un moment abans de començar, la biblioteca es va quedar...
petita.
Faltava espai.
Petita.
No hi cabia més gent, molta gent s'ha dit que quedava enrere. Bueno, va ser una presentació molt bonica, perquè el que no sabia és que un dels... ho presentaven era el Miquel Martorell, que és una persona que fa molts anys que el conec, és una persona que li tinc molt bona consideració, som amics personals, és una persona que és historiador, que a mi em va introduir molt amb les històries d'aquí el Priorat, m'ha explicat històries com el del nen de Prades, tota la llegenda de Siurana, però amb caràcter històric, no legendes, bueno, les legendes també. I em va agradar molt que un dels copresentadors fos ell. I li vaig preguntar, bueno, però tu que has intervingut en el llibre? Diu no, home, diu, intervindre no, però en quant a dates històriques i tal, li he donat un cop de mà al Toni Orensans. I em va agradar molt, va fer la presentació ell primer, va explicar una mica la història d'aquest home allà dalt, que feia una persona allí amb tants diners que es va construir un xalet amb un de metres quadrats amb piscina quan a Cornudella no hi havia, a Siurana no hi havia aigua, i bueno, doncs clar, perquè se va impedir que es fes la carretera, doncs se va comentar que podria haver sigut perquè, aviam, aquest tipus de persones estaven protegits pel franquisme.
I molt ben connectats,
amb molts bons contactes. Era una persona amb molts diners, era director general d'una empresa, no me'n recordo de què, però una persona que tenia molt poder econòmic i estava molt ben connectat amb el franquisme. Llavors, aquella persona allí vivia, doncs, com van deixar fer aquella casa allí dalt? Bueno, los pormenors, no? Escolta, los permisos corrent de seguida, tu, a favor, no? I què vols, una piscina? Ja pujarem l'aigua com sigui, ja farem una tuberia des de baix al carcaix que té un munt de metres d'alçada i que s'ha de pujar amb bombes. Vull dir, les característiques d'aquest home ho va explicar el Miquel. I també va explicar pues, que va estar molt relacionat amb el muntanyisme a Catalunya, perquè va ser de la secció excursionista catalana, que va fer un dels personatges que va escriure tots els cims de 3.000 metres del Pirineu. Una vegada se m'han enterat ben bé qui era el que van fer per treure-se el del damunt. Al final diu que el van nomenar president honorífic i ell...
de l'associació de veïns i amics d'allà de la Siurana.
Tot content de ser el president honorífic, el que passa que no li van dir que el president honorífic no tenia vot. Diu, així se'l van treure del damunt. I llavors tota l'explicació que va fer el Toni Orensans, pues, referent al personatge, pues, molt bé, molt ben explicada, i va explicar que ell l'havia explicat com una novel·la. Vaig comprar el llibre, no l'he llegit encara, però en tinc ganes de començar-lo. Va explicar el Miquel Orensans, el Toni Orensans, que tot el que s'escriu sobre el nazisme, les editorials estan molt contentes perquè diuen quan s'escriuen sobre els nazis no es perden mai diners, i bueno, diu aquí ve l'èxit de la publicació també. A part de la narració, no? Clar, perquè si una cosa està mal escrita no té èxit. Va durar una hora i quart, vull dir, m'ha agradat molt.
Una de les coses que a mi em va...
I ell ets també?
Sí, em va cridar. Així. No, però em va cridar l'atenció i que he sabut, no? És dir, el fet de que la història d'aquest bon senyor no és una excepció en una situació històrica com la d'Espanya, no? I llavors que nazis protegits, diguem-ho així...
N'hi havia molts.
N'hi havia molts i per tot arreu. I jo la veritat és... Jo fins a l'extrem de que, diguem-ne, tota la gent del moviment israelí que perseguia els
nazis...
Els nazis, un dels passatges més curiosos és que els perseguia per tot arreu, Argentina, aquí i allà, però no és massa coneguda perquè forma part d'un d'allò com perseguien els nazis una mica per aquí dins Espanya.
Jo perquè això sí ho he sentit explicar, perdona aquest tall, però aquí estaven més protegits pel règim, sí. Estaven molt més protegits que Argentina i aquests països, i que Xile.
Hi ha versions de tot, perquè és curiós que l'Espanya franquista també és veritat, i això està documentat, em sembla que és 30 minuts que han sortit alguns reportatges durant la Segona Guerra Mundial, que és una terra de refugi també per jueus que escapen del nazisme. I per tant, aquí, la veritat és que ahir el Toni em va recordar una mica aquest dubte que et genera un passatge històric on te veus que per una banda estaven els nazis refugiats, però que també s'estava donant refugi, o es havia donat refugi, a gent que escapava de l'Holocaust, no? I per altra banda, ho poc conegut que són les gestions dels caça-nazis, no?, que els deien, tota la gent d'Israel, que es dedicava a tot això. Vull dir que les van fer sonades reptant a gent a Argentina i enduent-se-la cap allà i no sé què. I que és curiós, no?
Jo sí que m'he llegit el llibre, Miquel, recomano a aquells que no ho hagueu fet que ho feu. I a mi especialment m'agrada que el fet de que aprofundeix una mica en la reflexió, en l'omnibus de la mort, a part de la investigació, hi havia una miqueta de reflexió al voltant del tema de quina lectura fem dels fets ara. I en el Nazi Surana encara hi és una miqueta més i ha aixecat, posat al nivell de la qüestió. Clar, no és el mateix parlar de la Guerra Civil Espanyola que del nazisme i de tot el que va suposar. I m'agrada molt especialment la part aquesta que ens diu als ciutadans d'avui, obre les qüestions que es fa al voltant de s'ha de perdonar, no s'ha de perdonar, s'ha de tindre en compte, com s'ha de tindre en compte, a on és, ens passem de frenada i tot queda atacat i les persones queden tacades per sempre, hi ha possibilitat de perdó. I en el Nazi de Surana a mi és la part que més m'ha agradat, per tant recomano que es llegeixi perquè hi ha preguntes molt, molt interessants a fer gràcies a la història de Jean Buisset.
Bueno, la història és així. El que no s'ha és oblidar mai per corregir errors. I sembla que avui això aquí a Europa no es tingui en compte. No tenim memòria històrica a Europa, perquè tot el que està passant amb els refugiats és una autèntica vergonya. Sembla que comerciem amb cabres i tocinos en vez de persones i nens. Perquè hi ha molts nens també, hi ha molts crios petits, Aquesta decisió que ha pres la Comissió Europea de retornar-los a Turquia, un país que és tot menys democràtic, i allí, a base de calés, mantindre'ls allí perquè nosaltres així no els veurem i tindrem la consciència tranquil·la, és aberrant. És Europa de fer això. Europa, que ha passat la Primera i la Segona Guerra Mundial fa 4 dies, de tot el que va passar després, i tot això, no tenim memòria històrica, que estem fent... Escolta, que gràcies a Europa i tots els altres dirigents d'Europa que hagin pres aquesta decisió, a mi em cau la cara de vergonya. És que jo em fa molta vergonya dir que sóc europeu. De veritat que ho trobo... Això és un tràfic de persones. Sí, és com la màfia, això. Vull dir, els nostres dirigents avui dia han polititzat una màfia i l'han fet legal. Han fet legal una màfia de persones.
El que és curiós és que Europa cada certs anys té un passatge històric del qual se n'ha d'avergonyir. Vull dir, jo, la veritat és que quan hi va haver la guerra dels Balcans...
Sí, no fa tant, no fa tant,
no fa pas tant, la veritat
una
és
una altra
que,
gran vergonya.
Una altra gran vergonya, no? Perquè allà es van produir fets d'una salvatjada increïble, no? Però dono la sensació que Europa permanentment ha de passar alguna cosa per recordar-la.
Per la memòria històrica.
Senyors, tenim la primera truca del dia. Bon dia, què parlem?
Hola, soc el Joan.
Digue'm, Joan.
Teniu tota la raó. Però ahir estava veient un programa d'aquests de contertulians I, clar, truco una persona i diu, fa 5 anys que estic al paro, no cobro ni els 400 euros. I jo què? Claro, és que el problema és tan gran. Com ho fem, això? Sí que hem de ser solidaris, ho entenc i ho comprenc i estic a favor vostre, no? Però, claro, i la gent que tenim al país... Bueno, per això llavors se belluguen aquests moviments anti-immigrants, tota aquesta gent, perquè hi ha molta gent que està passant, molts amb 400 euros al mes, amb dos o tres familiars, i molts ni amb això. D'acord?
Vale,
sí, bueno, té la seva part de raó, i a això li contestaré, però aviam, se tracta de que aquesta gent són persones i... Mentre estiguin aquí, el que hem de fer és, com a mínim, cuidar-los i alimentar-los que tinguin medicaments. Que això, al PIB europeu, és una merda. Mantindre aquestes persones. És no res. El que passa és que, a contrapartida, la gent que ho està passant malament aquí diu, jo què? I tenen tota la raó, perquè els governs europeus d'aquests últims anys, a la gent que ho passa malament també els ha tingut menys preiats. Perquè és que... A veure, jo com veig, per exemple, els articles econòmics de les Nacions, si només... que traguessin un 20% dels pressupostos militars que hi ha aquí a Europa. Només amb això, mare de Déu. I si resulta que són mils de milions d'euros. La gent no tindria per què passar-ho malament. I els refugiats tampoc. Però clar, com que en aquest món on vivim, la globalització, està sempre la prioritat és el diner, doncs llavors passa el que passa. Però, contestant al Joan, és que n'hi ha d'haver per tots. Jo estic d'acord que hi ha molta gent que passa en 426 euros al mes i que no hi ha dret amb això, tampoc.
Estarem molt pendents de tant d'una qüestió com de l'altra, però és que hem d'arribar al final del nostre temps. Per qüestions de producció hem de tallar una miqueta abans. Agrair-li, com no, a l'Enric i al Miquel, que ens han acompanyat aquí en aquesta tertúlia, al Joan, que també ha volgut participar portant aquest en el seu punt de vista. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, no, perquè és Setmana Santa i en aquest cas sí que fem vacances.
Fem vacances. No m'ho havies dit,
Santa, Miquel. És una de les poques festes que complim. Vale. I nosaltres hi tornarem i així irà al mes d'abril, que tingueu una bona entrada a la primavera i una bona Setmana Santa als que tingueu, doncs, festa. Nosaltres hi tornarem, com us deia, ja serà al mes d'abril. Gràcies a tots. Adéu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.